L'Observatori, un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, benvinguts un dia més a una nova edició de la divulgació científica, un temps i un espai que des de Ràdio 4 aprofitem per a conversar amb els investigadors per conèixer quins estudis, quines recerques estan treballant en benefici de la salut de les persones i també del planeta. Avui, perseguint aquest objectiu, us proposem primer d'escoltar la xerrada que mantindrem amb un investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè un equip del que forma part han pogut demostrar que la física aplicada ajuda a desxifrar les causes de la mort sobtada, una descoberta que obre la porta a dissenyar nous fàrmacs per evitar-la. I en segon lloc, i relacionat amb les persones que s'estan tractant contra el VIH, explicarem les novetats d'un nou fàrmac que està en fase 3, l'últim abans de la seva comercialització, que ha demostrat una alta eficàcia, però sobretot que produeix menys toxicitat sobre els òrgans i teixits a mig termini. És un estudi internacional que està participat per la unitat de VIH de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Dues actuacions, sens dubte, molt importants que s'han treballat i es treballen a casa nostra i que nosaltres, tot seguit, us posem al vostre abast. Benvinguts.
L'Observatori a Ràdio 4.
Les morts sobtades cardíaques representen aproximadament el 10% dels casos de mort natural i la majoria són degudes a la fibril·lació ventricular. Investigadors del Departament de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb científics de la California State University, han demostrat per primer cop que la transició a l'alternança cardíaca, una arrítmia relacionada amb un major risc de mort sobtada, comparteix característiques comunes amb l'ordenament ferromagnètic dels metalls. Nosaltres en aquest punt saludem Enric Álvarez Lacalle, que és professor del Departament de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya. Senyor Álvarez Lacalle, molt bona tarda.
Bona tarda.
La física aplicada i la mort sobtada és un bon binomi per desxifrar les causes?
Doncs bastant, la veritat és que bastant. Ha estat una sorpresa trobar-nos que en un camp tan diferent de la teoria de materials com és, com pot ser els fenòmens cardíacs, en particular una arrítmia, resulti que un aspecte de la física tan ben conegut com és el comportament de ferromagnets es pugui aplicar per entendre per què passa precisament aquest tipus d'arrítmia o alternància cardíaca, que és com es diu el terme tècnic, que pot dur a tenir una major probabilitat de mort sobtada.
Anem a pam, si li sembla, i la primera de les qüestions és conèixer per què passa aquesta mort sobtada.
La mort sobtada típicament és un malfuncionament de la propagació de la senyal elèctrica que ha de donar l'ordre al cor de que es contraigui. Diguem-ne, la majoria de morts sobtades, el que passa és que que s'anomena una fibril·lació ventricular, que és que l'ordre que hauria d'arribar, i hauria d'arribar de forma simultània, o pràcticament simultània, tot el cor, no arriba. De fet, arriba de forma desordenada o amb un ritme cardíac, és a dir, amb una freqüència molt més elevada de l'habitual. Això fa que el cor no es pugui contraure bé, i quan no es pot contraure bé, no funciona bé, no emet la sang, diguem-ne, que hauria d'emetre el batec del cor, i es produeix la mort en minuts, si no reps ajuda mèdica immediata que, diguem-ne, pugui trencar aquesta fibril·lació. És el que hem vist a les pel·lícules i les sèries molt sovint, no? Que es diu, apartin's, que li donaré un xoc elèctric. Doncs això és l'intent de resetejar el cor i aconseguir que torni a rebre una senyal elèctrica que funcioni de forma coordinada i amb un bon ritme.
Clar, aquí la pregunta que ens podem plantejar és quina relació existeix entre aquesta alteració, aquesta arrítmia, uh-huh, aquest desordre amb sí, el que és l'ordenament justament ferromagnètic, perquè tothom pensa, per exemple, en els imants, no?
Sí. Doncs és, el que es veu és que el funcionament, quan aquesta fibril·lació, que aquesta mort sobtada, està relacionada amb una altra arrítmia. És a dir, quan una persona té una arrítmia que es diu d'alternància, té més tendència a que la part elèctrica funcioni malament. Nosaltres el que hem estudiat és aquesta altra arrítmia, per què apareix, no? Aquesta arrítmia és bastant fàcil d'explicar. És una arrítmia molt coneguda, perquè el que passa és que en un batec et sents un batec molt fort i el següent batec el sents més dèbil. És a dir, hi ha una alternància en la força del batec, entre cometes. Si et passa això, tens moltes més probabilitats després a tenir una mort sobtada. Llavors, aquesta alternància del batec es deu a fenòmens que tenen a veure amb el calci. És a dir, el cor utilitza el calci com una forma de traduir la senyal elèctrica a contracció. És a dir, és el que s'anomena un missatger que porta i diu, quan rep, diguem-ne, quan una cèl·lula del cor rep la senyal elèctrica, li diu a la part que s'ha de controlar de la cèl·lula, ho has de fer. Si aquesta dinàmica del calci intracel·lular no funciona bé, pots tenir aquest problema de tenir una alternància i en un batec fer una contracció molt forta, perquè el calci que fa la transmissió entre la senyal elèctrica i la contracció és molt elevat, i en el següent tenir una contracció molt més baixa, menys forta, perquè el calci que interactua és molt menor.
En aquest punt, arribar a aquesta conclusió, el fet de poder demostrar aquest desxiframent de les causes de la mort sobtada amb la física aplicada ve a partir d'uns models de simulació. Com s'hi arriba fins aquí?
Doncs el que es fa és, com t'he dit, el que s'estudia és com funciona el calci dins la cèl·lula, i el que es fa és, primer, s'ha d'entendre, s'investiga durant molt de temps, hi ha un profund anàlisi de comprensió de quina és la dinàmica biològica, és a dir, què és el que està involucrat en aquesta interacció del calci. Hi ha proteïnes involucrades a la membrana cel·lular, al reticle endoplasmàtic, hi ha parts diferents de la cèl·lula que estan molt involucrades i que són aquelles que estan encarregades, entre cometes, a regular la relació que s'estableix entre la part elèctrica i la contracció. Un cop has entès, diguem-ne, el que es diu la biologia, és a dir, com funciona, el que s'intenta és fer models matemàtics que reprodueixin els elements fonamentals del comportament d'aquest calci. El que es busca més específicament és saber com canvien les concentracions de calci dins de la cèl·lula. I el que s'investiga és quins models et fan veure de forma correcta com aquestes concentracions de calci canvien amb el temps. Això després, un cop tens una sèrie d'estris matemàtics i de computació que et permet simular el que passa en una cèl·lula de veritat, investigues què és el que pot estar passant perquè el calci funciona malament a partir d'entendre el que fa la teva simulació de la cèl·lula.
I entendre el comportament del calci el que ajuda és el disseny de nous fàrmacs per evitar justament aquesta mort sobtada.
Efectivament, el que et permet la simulació és entendre per què passa, entre cometes. És a dir, tu, quan t'enfrontes a un problema biològic on influeixen moltíssimes coses, una de les coses més difícils és saber què és el que no està funcionant bé. I aquest és el nucli de la nostra recerca. Què és el que no està funcionant bé? I per entendre ben bé per què no funciona bé, necessitem aquests estris informàtics, aquestes simulacions, i interpretar-ho. És a dir, què és el que està fent que el calci, de cop, en un batec pugi moltíssim i en el següent batec no ho faci tant.
Trobar aquests nous fàrmacs seria un dels passos, però sabem, per el que hem pogut llegir, que també esteu treballant amb un altre punt d'aquesta investigació molt relacionada, que si hem parlat ara de la fibril·lació ventricular, estem parlant també de la fibril·lació auricular.
Sí, efectivament. Mentre que, diguem-ne, per explicar una mica, mentre que l'alternància pel calci és un factor de risc a la mort sobtada, també se sap que a la fibril·lació auricular, que és una malaltia, diguem-ne, que no et provoca la mort, però és debilitant, és a llarg termini, és, i és una malaltia que en aquests moments no té cura i que dura mentre estiguis viu. El calci, se sap, la dinàmica interior de calci se sap que juga una funció important, probablement en el començament d'aquesta malaltia. És una malaltia, a més, que en lloc de la súbita, que és una cosa que t'arriba de cop, o de l'alternància de calci, que pots mesurar molt clarament com comença, el procés de generació d'aquesta fibrilació auricular és una cosa més lenta, que amb el temps, el que passa és que l'aurícula de mica en mica es va reformant i va canviant la seva estructura i cada cop va tenint més episodis en què la senyal elèctrica a l'aurícula no acaba de funcionar bé. Per sort, si la senyal elèctrica a l'aurícula no funciona bé, no et mors. L'important és que passi al ventricle de forma correcta i per molts pacients no funciona bé l'aurícula, però el ventricle sí que funciona bé. Entendre com el calci està relacionat amb aquesta fibrilació auricular és el que ens proposem començar ara. I haver entès com creiem que com funciona l'alternància de calci en el ventricle, jo crec que ens ajudarà molt a entendre com funciona l'auricular.
Aquest model de simulació amb el que esteu treballant i amb el que ens permet entendre una mica el funcionament d'aquest calci en aquestes cèl·lules, siguin ventriculars o ara, a partir d'ara, investigant sobre el que és les aurícules, hi ha algun altre referent a nivell nacional o internacional?
De gent que s'hi dediquen a això?
Gent que estigui utilitzant un mètode, si no igual, semblant, o que hagi arribat a la mateixa conclusió.
O sigui, grups que estan investigant el calci des del punt de vista experimental i des del pool de simulació, n'hi ha molts. De fet, acabo d'arribar d'una Gordon Conference de ritmes cardíacs a Itàlia, i hi ha grups molt potents a Califòrnia, a Austràlia i Anglaterra. Pràcticament els que jo conec com a referència més gran són els americans, però no només als Estats Units. O sigui, hi ha molts grups treballant amb simulacions, en calci i amb diferents arrítmies, que no només poden arribar per part del calci, sinó per efectes de, com he dit, de la senyal elèctrica intrínsecament o potser de la contracció, i s'estan investigant en molts, molts, molts llocs, tant des del punt de vista experimental com en models i per combinar les dues coses. De fet, la part d'aurícula, precisament el que volem fer és una cooperació amb l'Hospital de Sant Pau, amb l'Institut de Ciències Cardiovasculars, per intentar relacionar directament experiments amb cèl·lules atrials amb les simulacions i amb els models.
És a dir, que és la recerca, en aquest sentit, la recerca més actual que pot ajudar, sens dubte, a la qualitat de vida de moltes persones. Enric Álvarez Lacalle, professor del Departament de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya, coautor d'aquest estudi, d'aquesta recerca. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres a l'Observatori a Ràdio 4 i a continuar treballant.
Un plaer.
Gràcies.
Gràcies.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Continuem en aquest observatori aquí a Ràdio 4 explicant que la Fundació Lluita contra la Sida, liderada pel doctor Bonaventura Clotet, ha presentat aquesta setmana el videojoc per dispositius mòbils Epidèmia The Game, amb l'objectiu de recaptar fons per a l'erradicació definitiva del VIH i conscienciar sobre la seva prevenció. El videojoc, disponible per a sistema iOS i Android, és un joc que convida els usuaris a comandar els moviments del protagonista que ha de combatre una onada de virus amb píndoles, com si estigués utilitzant armes. El jugador pot comprar preservatius per a guanyar efectivitat en els atacs, però també píndoles per a obtenir més protecció, mentre que també poden aconseguir complements per a personalitzar el protagonista, com gorres, pantalons, sabates i tatuatges. El joc, que té un cost simbòlic, neix amb dues finalitats: ser una eina per obtenir fons per accelerar la recerca que dugui a l'erradicació del VIH i aprofitar l'entorn virtual i lúdic per a promoure l'ús del preservatiu com a eina principal per evitar la transmissió. I explicat això, continuem parlant del VIH que les nostres converses amb els científics aquí a l'Observatori. Pareu oïdes perquè un nou fàrmac en la seva fase final d'anàlisi està obtenint molt bons resultats en molts aspectes.
L'Observatori, del laboratori a la ciutadania.
Ràdio 4.
El tenofovir dixoproxil fumarate, un dels fàrmacs més utilitzats en el tractament contra el VIH, pot causar a llarg termini efectes tòxics en alguns òrgans, però s'incrementa amb l'augment de l'edat i de comorbilitats d'aquest pacient. Ara, un estudi publicat a la revista The Lancet ha comprovat com un nou fàrmac té la mateixa eficàcia en el tractament, però és molt menys tòxic. Nosaltres volem preguntar sobre aquest estudi i saludar en aquest punt el doctor Daniel Puigsemàser, que és cap de la unitat de VIH de l'Hospital Universitari de Bellvitge, únic hospital espanyol signant de l'estudi internacional. Doctor Puigsemàser, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Menys toxicitat, ¿qué vol dir?
Lo que quiere decir es que, como muy bien lo ha explicado usted, el tenofovir, el antiguo tenofovir, el disoproxil fumarato, causa a largo plazo un poquito de daño a nivel de riñón y de hueso en algunos pacientes, de tal forma que a veces incluso hay que suspenderlo. La ventaja de este nuevo fármaco es que, por los estudios que tenemos hasta ahora, que son estudios hechos en muchos pacientes, pues este efecto tóxico pues no lo tendría. Y eso es muy importante porque lo que nos interesa es un tratamiento que no solo sea eficaz, sino que sea bien tolerado a largo plazo para que los pacientes lo puedan tomar durante muchos años.
Aquest nou fàrmac és el tenofovir alafenamide, però per què és menys tòxic? Què el diferencia de l'anterior?
Bueno, no sé si es muy fácil de explicar, pues un tema farmacológico. El anterior lo que tiene es que cuando el paciente toma la pastilla de tenofovir, disoproxil fumarato, esto se transforma en la sangre en tenofovir, que sería el fármaco activo, y entonces difunde a todos los órganos y al llegar, por ejemplo, al riñón o al hueso puede causar daño. El TAF, el tenofovir alafenamida, tiene una diferencia muy importante, es que pasa muy fugazmente por la sangre y se metaboliza directamente en células del sistema linfoide, en el fármaco activo, y por lo tanto no va a parar desde la sangre al resto de órganos. Se difunde menos y por lo tanto llega a menos sitios para poder causar toxicidad.
Per tant, estem parlant d'una qüestió de metabolització.
Sí, de farmacología y de metabolización a otro nivel, y que hace que se difunda menos al resto de órganos, como puede ser el riñón y el hueso, y entonces causa menos daño allí o no causa daño.
Parlàvem també de l'eficàcia d'aquest fàrmac respecte de l'altre. Es manté en un percentatge semblant.
Sí, a ver, los fármacos antirretrovirales se dan casi siempre en 3 o 4 fármacos juntos. Afortunadamente ahora, incluso en algunos casos, estos 3 o 4 fármacos se juntan en una sola pastilla. En este caso, el tenofovir alafenamida en combinación con otros fármacos se ha mostrado en el estudio este que hicimos en la revista Lancet que tiene la misma eficacia que el viejo tenofovir, y es una eficacia muy elevada en esta combinación de 90-92% de pacientes que consiguen una supresión viral. O sea que realmente es una muy, muy buena eficacia.
¿En quin percentatge de pacients utilitzen aquests fàrmacs?
En este momento, tenofovir está, el viejo, digamos, tenofovir, uh-huh, se está utilizando en una proporción importante de casos, más de la mitad de casos de pacientes infectados por VIH en España, y esto probablemente sucede en la mayoría de países, toma dentro de su cóctel de fármacos antirretrovirales, toma a tenofovir en una formulación o en otra, o bien en varias formulaciones diferentes, solo o varios fármacos en una sola pastilla.
De totes maneres, a dia d'avui, arribar a tenir controlat que no faci malbé el ronyó o altres òrgans del cos és un fet evident. Es fan moltes analítiques.
Sí, eso es verdad. De hecho, a ver, en la práctica tampoco es que veamos una toxicidad en un número importante de pacientes, porque lo que hacemos justamente es evitarlo, pero se evita a costa de tener que hacer pues análisis periódicos, no solo de sangre, sino de orina, y el poder disponer ahora de un compuesto que sea menos tóxico, pues probablemente nos ahorrará también el tener que molestar al paciente que traiga orinas, pues a lo mejor 1 o 2 veces al año, o que tenga más visitas por este tema, y por lo tanto incluso también ahorrar dinero a la sanidad pública porque haces menos exploraciones para intentar prevenir estas toxicidades.
Per tant, és un altre de les avantatges d'aquest nou fàrmac contra el VIH, a part de la toxicitat. Com s'ha realitzat l'estudi? Amb quants pacients? Durant quant de temps?
El estudio todavía sigue en marcha. Los datos que se presentan en el Lancet son los del primer año, que es el objetivo principal del estudio. Pasa que estos estudios siempre se intenta seguir más tiempo de seguimiento para poder tener más experiencia. Y esto se ha hecho en alrededor de 1.800 pacientes en casi 180 centros de 16 países de varios continentes. O sea, son estudios muy complejos, que son los que se llaman estudios en fase 3, que es la fase precomercialización. Y cuando hace estos estudios, a partir de ahí, pues, normalmente ya se opta a la comercialización del fármaco en estudios si los resultados han sido positivos, como es en este caso.
Resultats positius que suposen un gran avenç per a una malaltia crònica com és el VIH, que necessita un tractament de per vida. Però tenim entès que aquest nou fàrmac també podria afavorir a malalts amb hepatitis B.
Bueno, es que el tenofovir es uno de los fármacos principales para el tratamiento de la hepatitis B, y como además tiene efecto anti-hepatitis B y anti-VIH en los pacientes coinfectados con ambas infecciones, pues es uno de los tratamientos preferidos o preferentes. Datos preliminares sugieren que el nuevo tenofovir, el TAF, probablemente tiene la misma acción contra el virus de la hepatitis B. Ahora se están haciendo estudios más amplios para confirmar si esto es así, que es muy probable que lo sea, pues acabará siendo un tratamiento para ambas infecciones o formando parte del tratamiento para ambas infecciones.
Doctor, si al final de tot resulta que és molt bo per tot el que hem estat explicant, ¿en quin termini calculen que podria estar al mercat?
Segurament la FDA americana, que és la que primera, la que sempre se adelanta, tiene menos trabas que la agència europea, seguramente lo va a comercializar este año. Es probable que antes de fin de año ya esté comercializado en Estados Unidos, y es probable que incluso antes de fin de año o a principio del año que viene lo apruebe también la agencia europea, y con los meses que siempre hay de decalaje por el tema de la discusión de precios, etcétera, probablemente antes de final del año que viene yo creo que ya estará comercializado en España.
Doncs tot esperant aquest nou fàrmac, sens dubte molt beneficiós perquè té menys toxicitat en els malalts de VIH, però també per altres raons. Nosaltres agraïm al doctor Daniel Potsamser, que és cap de la unitat de VIH de l'Hospital Universitari de Bellvitge, únic hospital espanyol signant d'aquest estudi internacional, que hagi estat avui aquí a l'Observatori a Ràdio 4 i ens n'hagi donat tots aquests detalls. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Amb aquesta molt bona notícia científica posem el punt i final al nostre observatori, un temps i un espai de coneixement científic que cada setmana fem possible a Ràdio 4. Buscant millorar la salut de les persones i del medi ambient, us proposem de retrobar-nos en la propera edició d'aquí una setmana. Salutacions en nom de qui ha fet possible la d'aquesta setmana, a les vies de sol, Adolfo Rosado, dirigint i presentant Anna Banyeres. Bona setmana.